Ràdio Estel.
Entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972 52 51 16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'entrevista.
Agraïm al conseller Pelegrí que, estant en plena campanya electoral i amb una agenda molt ajustada, hagi pogut estar aquest matí amb nosaltres per d'una manera oficiosa inaugurar aquest programa. Bon dia, conseller.
Hola, molt bon dia.
Vostè, que havia estat conseller anteriorment, com valora aquest mandat al capdavant del Departament d'Agricultura?
Bueno, la meva responsabilitat en el passat era en un àmbit i en un sector molt, molt diferent de l'actual, no? Estava al Departament de Governació, Administració Local, era un món molt, molt diferent, no? I no només això del sector, des del punt de vista del sector, sinó també des del punt de vista, doncs, de la situació, de l'entorn socioeconòmic, polític, etc., que tenim en l'actualitat, no? Aquests són uns temps molt més complicats de gestionar, temps difícils, en les quals, doncs, hi ha un component molt important d'influència, doncs, aquesta crisi econòmica que, per desgràcia, doncs, ens està afectant en tots els àmbits i sectors i que també, per desgràcia, doncs, té unes conseqüències socials, doncs, gens desitjables, no? I això, per tant, fa més complex que hi hagi aquesta gestió des d'un punt de vista, doncs, polític del Departament d'Agricultura, tot i que, doncs, és un departament que, per sort, no?, té un sector econòmic que és dinàmic, és un sector econòmic que és pròsper, que té dificultat també, no?, però que internacionalitza molt en aquests moments i, per tant, està en una situació aquesta, no sé si falta el respecte a ningú, una mica més privilegiada, diguem.
Com està la relació amb les organitzacions professionals agràries i les cooperatives representades per la Federació de Cooperatives? Hi ha organitzacions que s'han queixat una mica de manca de diàleg amb aquest temps? Vostè què els hi diria?
Bueno, jo crec que primer que hem de saber tots assumir el nostre paper i saber quin paper hem de fer, no? És a dir, el que no passarà mai per entendre'ns, amb tot el respecte, ho dic també, És a dir, que les organitzacions agràries fessin lloances i alabances del que és la gestió política del Departament del Govern, no? Perquè la seva funció és més la d'intentar buscar punts en contra i punts d'acord i punts de consens, però també la de criticar, doncs, allò que no és malament, no? És a dir, ells pressuposen, i també de fer-ho així, que el Departament, el Govern, en qualsevol àmbit, doncs, faci les coses bé, no? I a la mesura que nosaltres, doncs, pel que sigui, per les circumstàncies, perquè som humans, doncs, no fem les coses de la mateixa manera o no fem les coses correctament, doncs ens posen sempre l'accent en allò que no es fa bé, no? Si ho fas bé és la teva obligació i si no ho fas bé, critiquem. Sí. En aquest sentit, jo no tinc cap queixa de cap d'ells, ni de organitzacions professionals, ni de les cooperatives. Crec, des del meu punt de vista, clar, que hi ha hagut un diàleg proper, pròxim, accessible, i que, òbviament, doncs, en alguns punts, no diguem molts, però en alguns punts, doncs, és possible que no haguem pogut arribar a allò que ells plantegen i allò que plantegem nosaltres, no? Hi ha hagut molts acords que s'han fet, doncs, amb renúncies, per part seva i per part nostra, i això ha estat possible, i per això ha estat possible l'acord, però, òbviament, hi ha punts, doncs, en els quals nosaltres no hi hem estat d'acord, o ells no han estat d'acord amb nosaltres. I el que no es pot pretendre tampoc, no dic amb tot el respecte, doncs és que hi hagi adhesions, no? Si jo dic això, tu has de dir que sí, i si tu dius això, tu has de dir que sí. Perquè crec que és una relació correcta, una relació pròxima, simple, sincera. Jo estic satisfet de la relació amb els sindicats i amb les federacions cooperatives. No hem pogut arribar, doncs, al 100% d'acords, òbviament, però, bueno, hi ha interessos que cadascú té els seus i els ha de defensar en la millor manera, no? Però, sincerament, crec que hi ha hagut una bona relació en aquests dos anys amb aquestes organitzacions.
Potser la situació econòmica també ha dificultat, vull dir, que ells exigissin alguns ajuts que no s'han pogut donar, algunes...
Sí, però sí, d'acord, però és possible. Però també li diré una cosa, jo vull fer un reconeixement a la capacitat de comprensió de la situació actual en relació a les demandes dels sindicats i de les organitzacions agràries de la Federació Cooperativa. És a dir, han entès perfectament, és un sector, no com a organització que també, sinó com a sector, que hi ha una situació de crisi, que no hi ha tants diners com hi havia abans, que no hi ha els diners que hi havia abans i que això, per tant, fa que ells també en siguin conscients i, per tant, que les seves demandes no van tan orientades a donar diners per donar diners, sinó que han especialitzat molt més la seva demanda. No? I això crec que ha estat un element molt positiu per arribar i per aconseguir aquesta entesa i aquest concepte que abans li feia referència.
Sí, a part d'aquesta situació de crisi general, el sector agrari té una crisi permanent, on hi ha subsectors com els ramaders que ho estan passant molt malament degut als alts preus de les matèries primeres, que fa que els costos de producció estiguin per sobre dels preus de venda. Com veu el seu futur i quines mesures cal prendre, potser a nivell comunitari, per lluitar contra aquesta volatilitat dels preus?
Miri, permeti'm que primer no li contestaré que també la pregunta, però sí que va ser una reflexió que és interessant de fer-la en aquesta pregunta en aquest context que vostè m'ho fa. No? En aquests moments tenim un mercat que és un mercat lliure, que és un mercat agressiu, és un mercat salvatge, és un mercat que no té en compte les persones, que no té en compte les situacions, sinó que simplement aquell que té una posició de domini en el mercat mane, està per sobre, condiciona l'actuació en el mercat de la contractació entre les dues parts. Per tant, aquí llibertat plena, òbviament que hi és, disculpi, però
sí, sí.
Aquesta llibertat està condicionada, aquest mercat que tenim, que és tan impersonal i tan incert i tan agressiu, com deia abans, des del meu punt de vista crec que hem de fer tot allò que puguem per transformar-lo. Cap a on hem d'orientar o cap a on hem de caminar? Cap a una cosa que crec que és, potser ara en aquests moments poc coneguda, però que és cap a l'economia social de mercat. L'economia social de mercat vol dir posar ànima en un mercat impersonal, agressiu, absolutament materialista, i crec que la paraula social, el concepte social, aquesta capacitat d'intentar protegir, intentar salvar aquestes febleses d'aquest mercat i de les parts més dèbils en la contractació, crec que és un instrument que hem d'aconseguir en els propers temps. Sí, sí. Quan vostè em pregunta, escolti, què té a veure el que vostè em pregunta i el que jo li contesto, no? Ara li vaig a fer la resposta, digués. Miri, quan hi ha una part contractant, per exemple, vostè diu els perells o els ramaders que estan passant malament pels alts preus de matèries primeres, aquest mercat avui no té en compte aquesta situació. El mercat que jo li plantejo, que és aquesta economia social de mercat, l'hauria de tenir en compte i s'haurien de tenir els mecanismes de gestió d'aquest mercat que impedissin que un senyor, un ramader, un productor de qualsevol sector tingui una garantia de que aquell producte que ell està elaborant el podrà vendre per sobre del preu de cost. Vol dir que el mercat hauria de tenir instruments de gestió per inviabilitzar, per no fer possible, per no permetre que hi hagi aquest increment de costos i no hi hagi també aquest increment de preu corresponent perquè aquestes persones puguin vendre aquests productes que elaboren a un preu sempre superior al preu de cost. Per una raó, perquè si ho fem així, és a dir, si nosaltres tenim mecanismes de gestió dels mercats que ens permetin vendre els productes per sobre del preu de cost, si ho fem així, garantirem l'activitat i garantirem l'aprovisionament d'aliments. Si no ho fem així, hi haurà activitats que hauran de tancar i hauran d'anar a buscar els productes més lluny, amb més costos i amb més inseguretats. Per tant, només des d'aquest punt de vista, d'aquesta raó, la meva orientació, vostè em preguntava què hem de fer, no? Com hem de treballar, doncs intentar que hi hagi aquesta economia social de mercat que permeti aquesta justícia, que els més febles no hagin de menjar-se sempre els costos d'increment de matèries primeres per a la producció.
A part d'aquests costos, d'aquesta agressivitat de mercat que parlàvem, hi ha subsectors com el porcí o l'agricultura de carn i de posta que s'han hagut d'adaptar a unes estrictes normes de benestar animal més encaminada sembla afavorir els països del nord d'Europa que els del sud. Com veu això? I sé que des del departament els han ajudat, no? En mesura que han pogut, evidentment.
Sí, miri, aquí hi ha una consciència social cada vegada més extesa des del punt de vista del respecte als animals, des del punt de vista del respecte a la natura, i aquesta consciència doncs, es va introduint en les normatives i, per tant, les exigències estrictament jurídiques i de compliment de normativa per part de la Unió Europea. La pregunta que caldria fer-se és quan se va dictar aquesta normativa sobre benestar animal i gallines ponedores i de verres. Fa bastants anys. Si des del primer moment en què hi ha una normativa i una directiva europea que orienta cap a on s'ha d'anar, s'haguessin posat els instruments per permetre una adequació pacífica d'aquests sectors a aquesta normativa europea, no estaríem patint el que hem patit fins ara. Quan vam arribar al govern de la Generalitat l'any 2000, al gener del 2011, per entendre'ns, què vam fer? Vam dir, l'any que ve teníem un any de coll, després de 8 o 9 anys de normativa de directiva europea, per intentar que els ramaders s'adaptessin, en aquest cas a gallines ponedores, i 2 anys per les verdes. Vam posar 10 milions d'euros l'any 2011, 10 milions d'euros l'any 2012 per fer aquesta adaptació en aquests subsectors. Si aquests diners s'haguessin posat 5, 6, 7, 8, 9 anys abans, no haguéssim tingut el conflicte que tenim ara en un any de temps, en poc temps, per fer tot el procés dels projectes, de les obres, dels diners i dels ajuts. I segona consideració, l'estat francès, tot l'estat francès, aquest any ha posat 10 milions d'euros per tot el sector de l'agricultura francesa per l'adaptació de directives europees. Nosaltres en 2 anys hem posat el doble per Catalunya, un pel sector agrícola i l'altre pel sector porcí. Per tant, fets i no paraules són el que nosaltres també volem portar a conèixer i donar a conèixer a la ciutadania.
El que passa que sembla, quan parlàvem d'aquestes normatives, es van aprovar el 2003 aproximadament, fa sí, gairebé uns 10 anys.
Sí.
Aquí sempre estem acostumats al millor, bueno, queda molts anys, queda molt de temps, ja ho farem. És una mica també la forma de ser, no?, nostra, potser?
Sí, segurament, però clar, l'administració no pot deixar-se anar per la forma de ser de les persones. L'administració ha de saber què passa, què demanen, quin neguit tenen les persones, però també ha de saber mirar amb un horitzó mig, ja no dic llarg, sinó mig. Quin és l'horitzó mig? Hi ha una directiva europea que s'ha de complir, que s'ha de fer complir, i que Europa la farà complir, i el que no pot ser és creuar-te de mans. Si això des del 2003-2004 és quan està vigent aquestes normatives, com és que no s'ha fet res fins ara? Com és que l'administració, no posant-hi 10 milions d'euros, potser posant-hi 200.000 euros a l'any, en 10 anys, són 20 milions d'euros. Mm. I no estaríem en la situació en què estem, a última hora de presa i amb gent que es queda pel camí. Per tant, estic d'acord que la filosofia, el tarannà de les persones és un, però un govern ha de ser responsable. I un govern ha de saber que si Europa dicta una directiva, aquesta directiva s'ha de complir. I, per tant, aquesta responsabilitat, des del meu punt de vista, exigeix que s'hagués fet moltes coses abans del que no es van fer. Aquesta és la crítica, no? Perquè si s'haguessin fet amb menys diners, s'haguessin fet molt més. I no s'hagués quedat tanta gent, segurament, en el carrer, en el camí. Aquesta és la conjuntura, no? Si jo he de fer el que diu la gent, escolti, si la gent no vol que fem res, no vol que siguem exigents, no vol que fem normatives, no vol que... I, per tant, jo crec que no és l'actitud. L'actitud ha de ser de responsabilitat. Com ho fem? Hi ha una normativa, hi ha unes exigències, hem d'ajudar el sector a adaptar-se. Com hi ajudem? Sense fer res no l'ajudem. Per això nosaltres, quan hem arribat, hem tingut el temps que hem tingut i hem fet el que hem tingut. No, crec que amb això hem fet el que ens tocava fer, però insisteixo, hi ha gent que potser no va fer el que havia de fer en el seu temps.
Mm. Una de les prioritats de la seva acció de govern ha estat treballar conjuntament amb el sector per elaborar una proposta conjunta catalana per la nova política agrària comuna, la PAC, per al període 2014-2020, que benefici una mica més a les nostres produccions que la proposta inicial que va fer la Comissió Europea. Què ens podria dir al respecte? Com està en aquesta...
Sí, primera consideració. No? Mai a Catalunya s'havia fet un pacte tan gran, tan ampli, passat pel Parlament de Catalunya i aprovat en el Parlament de Catalunya com el que s'ha fet aquesta vegada. Per tant, aquí sí que tenim un precedent que no hi era, que no existia, de consens, de diàleg entre l'administració, entre el sector i entre les forces parlamentàries. I aquí hi ha participat tothom. És obvi i és evident també que no tots al 100% han participat, no han participat. Estan d'acord amb el 100% dels continguts. Per exemple, Iniciativa per Catalunya, doncs hi ha una part que és tot el tema del greening en el qual ells doncs no han volgut participar de l'acord majoritari que s'ha fet amb les forces polítiques, amb els sectors i amb l'administració. És lògic, legítim que sigui així, però en qualsevol cas mai s'havia fet aquest procés i mai s'havia arribat a un acord tan ampli com el que s'ha arribat en aquest cas. Ara les esmenes estan presentades, els eurodiputats catalans també van, alguns d'ells, no tots, van presentar esmenes també d'acord amb el plantejament que es feia des de Catalunya, i ara en aquest moment el que s'està fent a Brussel·les és, al Parlament Europeu, negociar les esmenes que s'acceptaran per ser votades en la Comissió i en el Parlament Europeu. Del plantejament que inicialment tenim, de les informacions i de les gestions que no hem deixat mai de fer, tant a nivell Parlament Europeu, com també Comissió, com també el Consell Europeu i altres estats i regions d'Europa, nosaltres crec que podem tenir acollides bastantes de les dels plantejaments, de les propostes o de les esmenes que en relació al document de la Comissió fa i es fa des de Catalunya. No? Però és obvi que fins que no hi hagi la votació del Parlament i que després el Parlament negociï a través de la trilogia, diguéssim, Comissió, Parlament, i estats la redacció definitiva de la PAC, no podrem garantir res. No? Però en qualsevol cas, en aquests moments el que puc fer és valorar més el procés pioner amb un precedent, sense precedents, perdó, que havíem tingut a Catalunya, amb l'esperança de que les gestions que fem, les que faci l'Estat, les que assumeixen els eurodiputats catalans, puguin arribar a bon port i, per tant, puguin acollir-se finalment en el document de la Comissió les màximes aspiracions de Catalunya en aquest sentit que hem plantejat des d'aquí.
A part de la PAC, quins són els principals reptes de l'agricultura i la ramaderia catalana? En aquest sentit, creu que cal potenciar la formació, la investigació i la innovació, tot i que el seu govern s'ha potenciat durant aquests anys?
Hi ha un altre sector que també és important, que és la pesca, que està en el mateix procés que està la PAC a nivell d'agricultura i ramaderia. També és un procés de que la Comissió va fer una revisió, el 2014-2020 també hi ha d'haver el nou període de la política de pesca, i estem en el mateix procés, amb el mateix procediment, amb el mateix camí. Per tant, també és un focus important d'atenció per part nostra. No? Tres, la tercera prioritat, és a dir, la PAC, la pesca. Llavors em preguntava quines són les altres principals reptes.
De la pesca ja volia parlar més tard, però ja entraríem més en profunditat.
Perdó, doncs hi entrem després. En qualsevol cas, nosaltres hem de fer una producció de qualitat, primer repte, la qualitat, l'hem de seguir mantenint i incrementant la mesura que sigui possible. Dos, nosaltres el que hem de fer és intentar poder ser més competitius en aquest mercat globalitzat, i per tant la competitivitat també afecta totes les estructures d'empresa, mecanismes de comercialització, etcètera. I tres, la internacionalització. Si jo hagués de resumir tres reptes, serien aquests: la qualitat, la competitivitat i la internacionalització. Són tres elements que jo crec que són importantíssims. No? Aquests tres elements s'acompanyen i s'han d'acompanyar i se seguiran acompanyant molt per part de, en aquest cas, la Conselleria d'Agricultura, amb el que és la recerca i la innovació i la transferència. Recerca, innovació i transferència. Hi ha una oportunitat de futur en els propers anys. En el 2014, els fons de recerca en tots els àmbits europeus s'ajuntaran. Si ara tenim accés a uns fons europeus que estan sobre els 1.000-1.200 milions d'euros, passarem a uns fons per recerca, investigació i transferència d'uns 4.000-5.000 milions d'euros. Aquest és un repte importantíssim i una oportunitat que no es pot despreciar. Nosaltres estem preparats per assumir aquesta responsabilitat i per intentar tenir projectes competitius que puguin permetre la captació de fons d'aquests fons europeus. No? A través de com? A través de l'IRTA. Tenim l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya, que està fent una gran feina de recerca, una gran feina que posa a disposició del sector, que està reconeguda des del meu punt de vista per tothom i per tots els sectors, i que en aquest sentit jo crec que val la pena reforçar-la i que sigui el nostre instrument, la nostra eina, per poder fer possible aquest increment en recerca, en investigació, en innovació i en transferència en els propers anys. No? I crec que en aquest sentit s'ha fet una feina molt ben feta per part, en aquest cas, del govern, i no només d'aquest govern de Convergència i Unió d'aquests dos últims anys, sinó dels anteriors, que també han contribuït a que sigui una eina realment útil pel sector.
El que vostès hi han fet és una clara aposta pels productes de proximitat, però també sense oblidar que el sector agroalimentari és el principal sector exportador de casa nostra, destacant el porcí, el vi i el cava. Què n'opina al respecte tant dels productes de proximitat, quilòmetre zero, com de les exportacions?
Bé, en primer lloc dic que no són actituds, activitats, estratègies incompatibles. No? Avui per avui podríem dinamitzar molt més l'economia amb aquests productes de proximitat. Certament hi hem apostat, estem a punt de publicar i d'aprovar un decret de proximitat pactat també amb el sector, intentant comprendre i entendre totes les situacions que ens han fet arribar els sectors, aquests productors que abans de la primera venda volen tenir la possibilitat també de vendre i d'ofertar els seus productes a la ciutadania, i també des d'un punt de vista de costos ambientals. No? Aquests productes de proximitat tenen, òbviament, un component ambiental important que nosaltres recollim, assumim i intentem donar-li resposta. I l'exportació, avui per avui, el mercat i el consum en el nostre país estan estancats i van a la baixa, no? I per tant, si nosaltres no volem baixar la producció, si nosaltres tenim una gran qualitat, si som competitius, doncs tenim una vocació d'internacionalitzar i d'exportar. I avui per avui, en molts sectors, vostè n'ha anomenat alguns, però el porcí, per exemple, el vi i el cava, exactament, són sectors que estan sent amb una gran potència a nivell d'exportació. I, per tant, estan entrant molts diners al nostre país a través d'aquesta gran qualitat de producte, a través d'aquesta competitivitat de les nostres empreses, però també aquesta voluntat de les nostres empreses catalanes, agrícoles, ramaderes, del món del vi, del cava, forestals, i de la pesca, doncs, que són competitius, que són de gran qualitat i que volen estar presents als mercats del món. No? Com que aquests productes de qualitat i amb la competitivitat a què feia referència són valorats pels consumidors d'aquests mercats internacionals, nosaltres crec que també és una aposta que hem de fer, que no hem de deixar de fer per intentar ajudar a dinamitzar l'economia i ajudar que les nostres empreses puguin seguir produint i incrementin el seu cas sicable aquesta producció.
Per dinamitzar, ja que parlem la paraula dinamitzar el territori, regadius com el Segarra-Garrigues, quan seran una realitat en la seva totalitat?
Bueno, la seva totalitat, miri, fa aquesta setmana passada, avui és dissabte, recordo que em sembla que era el dilluns d'aquesta setmana, el president de la Generalitat i jo mateix vam assistir a un acte molt emblemàtic i molt entranyable, que era la celebració dels 150 anys del canal d'Urgell. A tot el que és el Pla d'Urgell, Urgell, les Garrigues, etc., en la qual és una obra i una infraestructura que fa 150 anys que funciona. En el decurs d'aquest acte, que va ser entranyable, com deia, doncs, òbviament es va fer un repàs, no?, dels orígens, del que va costar, etc. Clar, si comparem, per exemple, parlant dels Segarra-Garrigues o d'altres tipus de recs, el que es va viure, el que es va fer, el que es va passar, el que es va patir, els neguits, les il·lusions, les ambicions i les frustracions de la construcció del canal d'Urgell, podem veure que no és una infraestructura fàcil. No? Per tant, quan podrem veure acabat això? Òbviament, si tinguéssim recursos econòmics suficients, ho acabaríem ràpid. No? Però aquí hi ha d'haver una complicitat entre el que és l'administració per posar recursos per construir l'obra, però també hi ha d'haver una complicitat de que els regants realment valorin quin és el valor afegit que pot tenir aigua en les seves explotacions i a partir d'aquí busca aquesta complicitat. No? Nosaltres no hem deixat de posar hectàrees en regadiu. Per tant, no és una obra que està parada, però en tot cas el que hi ha és un avançament, una programació i una execució de l'obra que permet paulatinament, progressivament, anar posant hectàrees en regadiu, que permet dinamitzar aquest territori, fixar la gent en el territori, intentar dinamitzar l'economia, etcètera, etcètera. No? Per tant, és un procés llarg, que ningú es pensi que serà un procés curt i fàcil, sinó llarg i difícil, i d'aquestes circumstàncies econòmiques on hi ha una falta de diners per poder fer obra, doncs també certament tenim un problema afegit. No?
Ara tocaríem el tema de boscos, ens quedaria boscos i pesca per parlar.
Sí.
Aquest any hi ha hagut importants incendis als boscos catalans. Creu que s'ha de canviar la política forestal en quant a prevenció i també la legislació per ser més dur amb els autors de focs provocats quan es demostri que això és així?
En relació a la legislació, jo crec que sí, s'hauria d'endurir les legislacions que permetin, doncs, que hi hagi uns càstigs severs per a aquestes persones irresponsables que fan aquest tipus d'actituds, aquest tipus de delictes, no, si m'ho permet. Uh-huh. Però jo crec que la feina, és a dir, un bosc s'apaga a l'hivern. Aquesta expressió és una expressió molt utilitzada en el món forestal i en el món de l'extinció d'incendis, i vol dir ni més ni menys que nosaltres hem de fer una feina de prevenció durant els mesos d'hivern on no hi ha tanta calor i tant risc d'incendi, perquè després, quan arribi l'estiu, els boscos estiguin preparats per si hi ha algun tipus d'incident que puguin ser, doncs, extingits d'una manera molt més ràpida. No? Deixi'm fer una consideració. Nosaltres estem en un territori, en un país mediterrani. El bosc mediterrani és un bosc que s'ha cremat sempre. Amb això no vull dir que no hi hagi d'haver una vigília, una gestió del bosc, que el que fa és intentar, no tant potser evitar els incendis, que poden ser per moltes causes i que sempre n'hi ha hagut, sinó des d'un punt de vista de que no hi hagi aquest dany que s'ha produït agrament els incendis en els boscos catalans. Per tant, el que hem de fer per fer extinció d'incendis és una gestió correcta del món forestal del nostre país. Deixi'm donar-li una sèrie de dades. Miri, Catalunya té 2 milions d'hectàrees de bosc. És un més del 60% del territori forestal està embosquit. D'aquest bosc i d'aquestes 2 milions d'hectàrees, el 80% és de propietat privada. I la resta és, òbviament, 20% propietat pública. Si fem números, són 1.600.000 hectàrees de propietat privada i 400.000 de propietat pública. Hem de fer una major convivència, major compenetració, major consens entre el sector públic i el sector privat per poder fer possible una correcta gestió que ens evitin mals majors quan hi ha un incendi forestal al nostre país. No? I això, òbviament, es fa des d'un punt de vista o d'una possibilitat amb recursos públics, però també i sobretot es fa amb l'aprofitament econòmic de la gestió forestal. Si nosaltres podem i sabem donar-li valor a la fusta Nosaltres podem tenir diners per gestionar els boscos, públics i privats. Si nosaltres no li sabem donar un valor afegit a la fusta, nosaltres no tindrem recursos per gestionar els boscos. I el que estem fent és això, és aquella anècdota. No, escolti, vostè què vol que li dona, el peix, la taula, el plat, o vol que li dona la canya de pescar? Doncs jo crec que és més bo donar la canya de pescar i ensenyar a aprendre a pescar que no pas donar el peix a la taula dit i fet, i quan s'acabi el peix i no hi ha canya, llavors què fem, no? Per tant, és una situació que crec que també amb el sector l'estem intentant reconduir, intentar baixar burocràcies, intentar buscar més complicitats, però sobretot buscar aquell aprofitament, aquella manera de poder treure un recurs del que és el bosc, del que és la fusta, per gestionar-lo, per intentar tenir aquesta productivitat. Hi ha una cosa que també voldria dir, protegir no vol dir limitar. Quan la protecció és una limitació de la gestió, crec que estem protegint d'una manera incorrecta. Per tant, hem de protegir, però també hem de saber gestionar allò que està protegit per dinamitzar i per donar més vida a allò que podem protegir.
Parlant del peix i la canya que parlava, ja per últim, voldria que fes una valoració de com es troba el nostre sector pesquer amb uns dels preus dels carburants i una forta competència exterior, entre altres problemes.
Sí, d'altres. El sector pesquer a Catalunya és necessari. Té una funció, òbviament, econòmica, des del punt de vista sectorial, d'una economia, d'un sector econòmic important del país, però té uns altres elements i components que no els hem de deixar mai de vista. És un component social i és un component territorial, que van acompanyant i que acompanyen d'una manera molt plausible el que és el sector econòmic, la dinamització econòmica. O bé, és un sector que en aquests moments està sent i està tenint unes situacions, unes circumstàncies de molta fragilitat. És a dir, són persones amb una activitat molt extrema des d'un punt de vista de les condicions de treball, que els costos de producció, per tant, gasoil, però altres elements també han pujat i s'han incrementat d'una manera molt important, que no han pogut repercutir, aquí torno a la meva referència de l'economia social de mercat, no han pogut repercutir aquestes pujades en el preu final del producte i, per tant, és un sector en el qual, a més ara, la política pesquera els hi pot limitar l'extracció del peix del mar, per aquesta biomassa, dels recursos marins. No? Per tant, és un sector que està, si em permet l'expressió, una mica amenaçat, és un sector molt sensible, és un sector que en aquest moment té moltes fragilitats i el que hem de fer és intentar que aquest sector segueixi sent un dels motors econòmics del sector primari català. No? És possible fer-ho, ens hem de posar tots, crec que també hi ha hagut una relació propera i sensible per part del govern de la Generalitat en aquest sector, i crec que també l'orientació que tenim, allò que els explicava abans de la política de pesca comuna, que potser crec que podem tenir bons auguris des del punt de vista que aquest sector pugui seguir fent aquesta feina, aquesta funció econòmica, social i territorial a què abans feia referència.
Doncs moltes gràcies, conseller, per haver-nos atès i haver pogut dedicar un petit del seu temps a nosaltres amb aquest primer programa que fem.
Gràcies a vostès i moltes felicitats per aquest programa, que desitjo que sigui de molt èxit i de molta durada i que, per tant, la gent pugui sentir-se atret per les informacions que vostès donen aquí.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. L'actualitat.
Vichy Catalán, la marca d'aigua mineral natural carbònica més important de l'Estat, ha presentat aquesta setmana un nou format, la llauna de 33 centilitres, pensada per a un target de públic jove. Amb aquest llançament, la marca es converteix en la primera del país que envasa aigua mineral en llauna. També ha presentat un altre producte, enllaunat, un nou refresc a base d'aigua mineral Vichy Catalán i llimona. La reserva hidràulica espanyola està al 48,3% de la seva capacitat total, segons dades del Ministeri d'Agricultura. Es dona la circumstància que els embassaments de les conques internes de Catalunya es troben per sobre d'aquest percentatge, amb un 57,8% de la seva capacitat. El Departament d'Agricultura i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya van signar el passat dimarts un conveni que permetrà millorar i ampliar el tractament i les dades d'identificació d'animals de companyia.
Producció agrària ecològica.
Segons dades recents, Catalunya és la comunitat autònoma líder en elaboradors i transformadors ecològics amb un total de 606 operadors. A més, per primera vegada, Catalunya esdevé la tercera comunitat autònoma en superfície ecològica, superant Extremadura i després d'Andalusia i Castella-La Manxa, i continua en la segona posició del rànquing pel que fa a explotacions ramaderes. També és la segona en activitats industrials en gairebé un 18% del total estatal. Aquestes dades confirmen la situació capdavantera de Catalunya en l'àmbit de la producció agrària ecològica. Per això, aprofitant aquest bon moment que viu l'agricultura ecològica a casa nostra, malgrat la crisi, parlem amb Mercè de l'empresa Bionofra, que en aquests moments té 12 hectàrees en producció ecològica certificada on cultiven hortalisses de temporada durant tot l'any al terme municipal de Vilamalla, a l'Alt Empordà. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia, Isidre.
Voldríem saber una mica, bueno, els nostres oients, com veu començar tot això, aquest projecte, i els projectes que esteu ara duent a terme?
Doncs Bionofra comença a iniciar la seva activitat fa uns 10 anys, més o menys. Bé, és una peça familiar i, per tant, podem dir que l'inici són els pares, no?, de les persones que ara porten Bionofra, que, bueno, que ja venen del món agrari, no?, doncs ja treballen als camps, i els fills, doncs, comencen la seva activitat a l'empresa i es desvinculen del món agrari convencional i comencen a fer aquest canvi, aquesta conversió cap a l'agricultura biològica. I bé, també en el mateix moment que ells inicien l'activitat als camps, ja es comença amb una petita botiga a la finca, que a poc s'ha anat fent més gran, on ja tenim productes de tot tipus, i fins i ara fa poquetes setmanes que hem obert també amb el mateix criteri, doncs, la botiga a Girona. I en les dues botigues es poden trobar les verdures de Bionofra en els nostres camps.
Quines són les verdures més destacades? O més...
Les més destacades? Esclar, a l'Empordà, doncs, estem al nord i per tradició i per clima, no?, i pel tipus de terres que tenim, doncs, tot el que és la horta, sobretot, bueno, la ceba, és molt coneguda la ceba de Figueres, no?, tots la coneixem, però, bueno, també cultivem tot tipus d'hortalisses de temporada, no? Ara mateix, doncs, tenim coliflors, cols, bledes, enciams. Vull dir, és molt variada, la productivitat d'hortalisses és variada. No, amb això no tenim problema. La fruita és més complicada, a la terra on estem. Però intentem, sempre la idea és buscar producte de proximitat, producte català i pròxim a nosaltres.
A part, també teniu una sèrie de projectes solidaris i col·laboracions amb diverses entitats. Ens podries explicar en què consisteixen?
Sí, bé, citaria com a projectes que trobo que estan molt bé, serien la Fundació Drissa, que són de Girona i que treballen amb col·lectius amb disminucions psíquiques. Ells tenen una horta biològica que fa força anys que la tenen certificada i que la treballen, i amb ells s'hi comprem molta hortalissa. I també m'agradaria destacar la Fundació Escobe, que també està a la ciutat de Girona, que treballen amb col·lectiu d'adolescents i joves que tenen, que estan en risc d'exclusió social, amb difícil inserció laboral, i és un projecte molt i molt maco. En els dos casos són projectes que l'agricultura ecològica queda lligada amb tot el que és el tema social, d'ajut a col·lectius amb problemes d'inserció, i trobo que estan molt bé, i amb els dos col·laborem estretament.
Donarem a mantenir el telèfon perquè qui vulgui contactar amb vosaltres pugui fer-ho. El telèfon de Bionofre és el 972 52 51 16 i la seva pàgina web és bionofre.com.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia.
El producte.
Aquesta és una secció que farem cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna i on anirem oferint dades i curiositats de diferents productes de casa nostra, tant de l'horta com fruites. Avui comencem per un molt conegut per tots i consumit a totes les cases, que és la patata. La patata és de la família dels tubercles i de la família científica de les solanàcies. Entre altres varietats, hi ha la baraca, la vinge, la desiré, la jaèria, la kennebec, la monalisa, la repontiac, l'escor, l'espunta i la bufet. El seu valor nutricional és de 86 calories per cada 100 grams. I entre les propietats i beneficis que té és que és un aliment ric en hidrats de carboni, conté vitamines B, C i E, a més de diverses sals minerals com el potassi i sodi, el calci, el magnesi, el fòsfor, el sofre i el clor. És un producte que es pot consumir durant tot l'any i conreuar durant tot l'any també. Les principals productors de patates són la Xina, Rússia, Polònia i la Índia. I a l'estat espanyol es conrea a Màlaga, València, Santa Cruz de Tenerife, Múrcia, Barcelona, Granada, Sevilla, La Corunya i altres indrets. Entre les seves curiositats podem dir que la patata té un origen americà. Ja es cultivava des de Xile fins a Nova Granada quan els conquistadors espanyols van arribar al continent. Així, les patates van ser dutes a Europa pels navegants espanyols de finals del segle XVI i a finals del segle XVII ja s'havien estès per Europa i les illes britàniques. Pel que fa a la preparació i consum, la millor manera de consumir la patata és bullida, sola o afegint mantega o oli en petites quantitats. Les patates fregides, que són les que més agraden als petits de casa, són les més indigestes. Les patates es poden menjar als nens a partir dels 10 i 12 mesos de vida. Encara que es combina habitualment amb tota classe d'aliments, no hauria de ser així, ja que en peixos, carns i altres aliments rics en proteïnes, el que fa és incrementar el nivell de calories ingerides de manera desproporcionada. Per això, s'aconsella combinar-les amb aquells aliments que són rics en hidrats de carboni i d'escàs contingut en greix, com les verdures i hortalisses, o inclús menjar-les soles. Pel que fa a l'origen a Mercabarna de les patates, podríem dir que d'on més procedeixen són de França. Dades de l'any passat, van arribar més de 101 milions de quilos. De Barcelona, 31 milions de quilos. De Segòvia, també, uns 31 milions de quilos. I segueixen Gran Bretanya, Valladolid, Bèlgica, Logroño, Sevilla, etc.
Les fires.
En aquest espai parlarem de les fires que es faran durant aquesta setmana i algunes ja han començat. Les dades han estat facilitades pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. La primera d'aquestes fires és la Fira Mediterrània de Manresa, que va començar el dia 8 i se celebra fins al dia 11. Entre altres coses, té espectacles internacionals inspirats en les arrels de Catalunya i el conjunt de la mar Mediterrània. La Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú va començar ahir, dia 9, i se celebra fins demà diumenge. És anual i el seu caire és multisectorial. També ahir va començar la Fira de Sant Martí a Amer. És anual i està centrada sobre l'artesania alimentària, la fusta, el fang i el paper. La Fira Catavins de Sabadell va començar també ahir i se celebra fins demà diumenge i és sobre vins. El Mercat de la Pagesia de Tardor se celebra avui, comença avui i fins demà, i és sobre productes agroalimentaris i artesans d'arreu de Catalunya. Una altra fira és Orígens, la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat, que se celebra a Olot avui i demà, sobre productes amb distintiu d'origen i de qualitat i productes de la terra. També avui i demà, a Puig-reig, es du a terme la Fira de Sant Martí. És multisectorial i, sobretot, hi ha empreses locals amb productes agroalimentaris i fira d'artesania. Demà diumenge, Vilanova de Meià acull la Fira de la Perdiu, una fira molt tradicional en la qual les perdius, les faisans, les guatges, els periquitos i tota mena d'aus són els protagonistes. I per la setmana vinent hi ha la Fira de Sant Martirià a Banyoles del 16 al 18 de novembre, que és multisectorial, tot i que té un concurs morfològic de cavalls, mercat d'artesania i la Fira del Dibuix. Per últim, del 16 al 18 de novembre es fa a Santa Bàrbara la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç. Avui parlem amb una de les fires que ja va començar ahir, amb la directora d'aquesta fira, que és la Fira Catavins, que és Marisol Roig, que és la cinquena edició que se celebra aquesta fira, i aquest és el seu primer any com a directora. És una fira que, en tot i un temps de crisi com estem ara, l'època dura que estem passant, 15 dies abans de la seva celebració ja no tenia estants disponibles. Aquest és un fet molt curiós. Bon dia, Marisol.
Molt bon dia.
Estava parlant d'això, no?, que 15 dies abans ja no teníeu estants disponibles, a més ja més de 100 cellers representats. Ens podries parlar una mica de l'edició d'aquest any?
Doncs aquesta serà la cinquena edició que inaugurem a partir del dia 9, que des d'ahir, com sabeu, ja hem començat a funcionar. I estem parlant d'una fira que aquesta nova edició del 2012 ha fet tota una redefinició pensant en les necessitats actuals del sector i de quina manera doncs podem també donar cabuda a les necessitats i els gustos del visitant que ens acompanyarà. Estem molt contents perquè, com bé deies, aconseguir 75 estants 15 dies abans de la inauguració d'una fira en aquests moments complexes, amb aquesta conjuntura econòmica complexa, és tot un èxit.
Espereu aproximadament uns 15.000 visitants.
Sí.
No? És la xifra més o menys que teniu...
És la xifra amb la que més o menys ens hem bellugat amb edicions anteriors. Sí que és veritat que les darreres edicions doncs aquesta xifra ha minvat, no substancialment, però ho ha fet, i el nostre objectiu és recuperar el màxim d'afluència de públic.
És molt públic especialitzat, molt que coneix molt el món del vi?
No, de fet, Catavins és una fira que està oberta a tothom. Entenem que el públic que ens visita és molt heterogeni, gent amb un coneixement molt divers del món del vi. Sí que hi ha una part doncs, de professionals del sector HoReCa que sempre està present, però que visita la fira, amb aquesta edició en concret, la visita com un públic general, és a dir, com un visitant més. Això sí, acreditat degudament perquè l'estant pugui saber a priori que té un professional davant, no? Però sí que entenem que és una fira que està adreçada a tot el públic. De fet, ara l'objectiu, penso que de tota fira, a banda d'aquesta especialització que dèiem o dirigir-la a la part professional, el que hem d'anar a buscar també és el gran públic i també doncs, reactivar d'aquesta manera el consum i l'economia.
Un fet curiós o destacable és que es fa en un municipi que no hi ha cap denominació d'origen. Llavors això encara li dona més valor, potser, a aquesta fira.
Jo crec que això és un dels valors importants que té Catadins. És a dir, nosaltres no estem en un sector de tradició vitivinícola ni en un enclau que afavoreixi aquest tipus de fires, no? Però hem aconseguit, doncs, amb tot aquest històric d'aquests anys, poder donar una oferta sobre el tema del vins prou atractiva i que en aquesta nova edició, millorada, com deia, redefinida i molt reorientada, aconseguim encara més posicionar-la d'una manera preferent.
El preu de l'entrada pels nostres oients que vulguin acostar-se fins aquí, quin és?
El preu d'entrada de Catavins és de 5 euros. Aquesta entrada dona dret a tres tiquets de degustació i una copa. I hi ha una segona modalitat d'entrada que s'ha incorporat precisament aquest any, que seria de 8 euros i que incorpora una copa, en aquest cas una copa Riedel, més pensada per la gent que li interessa fer una degustació diferent.
I entre les activitats que es fan, quines serien les més destacades?
Jo destacaria que hem aconseguit fer un fil conductor, que és important, que és el tema del vi i la cultura. En aquest sentit, ahir vam parlar d'òpera i vi de la mà de Marcel Gorgori, de poesia de la mà de Marc Galvan, i tenim avui dissabte tenim la possibilitat d'assistir a una activitat on maridem la literatura amb el vi, o demà diumenge una altra activitat de la mà de la DO Catalunya, on en aquest cas fem teatre i vi. Aquest seria un fil conductor que m'agrada destacar perquè té la seva gràcia, i a part d'això, doncs, parlar d'activitats tan importants o tan atractives com la presència d'en Ferran Centelles, Isabel Brunet, Jordi Segura, el senyor Raül Bovet, que penso que per si mateixos ja diuen molt de quin nivell estem parlant d'aquest Catavins.
Pues moltes gràcies per haver-nos atès, Marisol, i que vagi molt bé la fira.
Moltíssimes gràcies, ja sabeu, Sabadell us espera amb els braços oberts.
L'agenda.
Demà diumenge, el Mercat de la Flor de Mercabarna acull les Mercademostracions 2012, amb més de 2.000 floristes procedents d'arreu de l'Estat. Un altre acte important que hi haurà aquesta setmana, concretament els dies 13 i 14, són les 34enes jornades de productes fitosanitaris que organitza l'Institut Químic de Sarrià. Per aquest motiu, parlem amb Francesc Barelles, que és president del comitè organitzador. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Hola, una mica com es presenten en aquestes jornades, tenint en compte que el segon dia és el de la vaga general?
Bueno, les jornades es presenten bé, malgrat el tema de la vaga. El tema de la vaga ens afecta en el sentit que, clar, sobretot assistents a Catalunya, pues, ho tenen més complicat. I això sí que s'ha notat que ha hagut un descens en el nombre d'inscrits. I per l'altre costat, pues, donat que els temes considerem, perquè clar, la temàtica d'altres jornades no és per vencedor, sinó que prèviament consultem amb tots els sectors implicats, administració, pagesos a través de les seves organitzacions, pues, doncs, possiblement, donat que els temes del programa pues, són atractius, pues, l'assistència és més nombrosa inclús del que esperàvem.
Aprofitant que el tenim a antena, com podríem explicar breument als nostres oients la importància de fer un bon ús i tractament dels productes fitosanitaris en agricultura i molts que tenen horts?
Bueno, precisament aquest és un tema que es toca per partida doble o triple de jornades, perquè hi ha un debat de lo que són els altres mitjans de defensa fitosanitària, que no són pròpiament productes fitosanitaris. Això és un debat que està portat als moderadors del doctor Emilio Montesinos, de la Universitat de Girona, i després intervenen pues, gent, diguem, tant de la universitat com per tocar aquest tema, que a la pagesia li interessa no molt, sinó moltíssim, perquè donada les cases de productes, pues, han de recórrer aquests productes. I per un altre costat, ja d'una manera més directa, hi ha també un altre debat, que el seu títol és el Real Decret que regula l'ús sostenible de productes fitosanitaris i la seva repercussió en la comercialització i ús d'aquests productes. Això els afecta més directament. I aquí sí que hem inclòs que les persones que participen són persones que estan directament al llarg del camp. O sigui, no hem anat a buscar el catedràtic, sinó que hem anat a buscar persona que està a peu del canyó, com es diu, o sigui, agricultors, tècnics de bé, i en lloc de buscar l'empresa pròpiament dita de productes, hem anat a buscar el distribuïdor, que és el que una mica està més en contacte, per dir-ho d'alguna manera, amb el pagès. Pues... Per tant, com és un tema molt important, no és per res, però aquest tema es tractarà en profunditat amb aquestes jornades.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé els dies 13 i 14 de novembre al Museu de la Ciència.
Doncs pues gràcies a vosaltres. Si voleu venir, ja sabeu on som. Ja estem convidats.
Gràcies.
Vale, adéu.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
I això és tot per avui. Esperem que aquest primer programa del Camp a Taula els hagi agradat i ens tornin a escoltar dissabte vinent, on oferirem més notícies i informacions del sector agrari i agroalimentari a casa nostra. Recordin que per contactar amb nosaltres poden enviar un correu electrònic a l'adreça del campataula@radioestel.cat. Gràcies i fins la propera setmana.
Radio Estel.